Pots tornar a escoltar tots els continguts al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Ho acabem de comprovar més enllà del terreny sanitari entre els efectes més devastadors de la pandèmia hi ha la vulnerabilitat social i és que tot i que la Covid afecta per igual a tothom en clau de salut, no hi ha dubte que en termes socials i econòmics no ens colpeja, volíem dir, amb la mateixa intensitat. És així, oi, Raquel?
Doncs així és, Mireia. De fet, es podria dir que la pandèmia ha arribat com una bufetada que fa estralls en els més dèbils. Afortunadament, sovint, on no arriba l'administració, trobem les entitats del tercer sector i els veïns i veïnes que fan mans i mànigues per ajudar els més vulnerables. Així es va demostrar a l'inici de la pandèmia, quan el veïnat, per exemple, es va organitzar per anar a fer la compra de la gent gran, cosir mascaretes o fer-se càrrec de la canalla. Però millor, ens ho explicaran ara els pròxims convidats. Anem a presentar-los. Ens acompanya l'Esther Amiel, membre del col·lectiu Recuperem el Nord. Bon dia.
Hola, bon dia.
També el David Jové, que és coordinador de Creu Roja a Sabadell. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I, per últim, la Montse García, que és la coordinadora del Rebost Solidari. Bon dia també i benvinguda a aquest programa especial.
Bon dia a tots.
Podríem dir que si la Unió fa la força, no? Als inicis de la pandèmia es va demostrar que el veïnat i el tercer sector fa pinya. David.
Així és. Doncs, bueno, primer de tot, gràcies, gràcies. És en aquests moments quan fas anàlisi, no? De la feina feta. Penso que era aquest punt i seguit, i dic punt i seguit perquè hem passat a l'ordinari, al que és extraordinari, i així ho hem de fer per seguir endavant i doncs, poder engegar i tirar endavant la resta de projectes que ja desenvolupava la Creu Roja de la ciutat. No? Però sí que és cert que quan fas anàlisis en aquests moments veus la feina feta i la feina que seguim fent totes les entitats, en aquest cas a la ciutat. No?
Ara desgranarem algunes d'aquestes activitats, però, Esther, explica'ns en el vostre cas, no?, també com us vau mobilitzar, com us vau organitzar vosaltres, precisament per intentar, doncs, això, que ningú quedés aïllat.
Nosaltres...
Digues.
Vale, nosaltres estàvem organitzats amb... Ostres, és que és molt complicat, eh?
Doncs anem amb el David, mentrestant.
No puc parlar perquè em sento... rebotada tota l'estona.
Doncs anem amb el David que ens expliqui doncs això des de, i també amb la Montse, des de les vostres entitats, des de les entitats que representeu, no? Com vau treballar també per donar resposta a aquesta emergència, no només sanitària, sinó social? Com van ser aquells primers dies i mesos?
Bé, doncs, el que dèiem, no? Tenint en compte que és el major desplegament de recursos de la història de la Creu Roja, hem de pensar que nosaltres som una entitat que en la seva gènesis és una entitat d'emergència i que, per tant, estem avasats a poder donar resposta integral a la ciutadania. El que sí que és cert és que en moltes ocasions també estem acostumats a que quan hi ha una situació d'emergència a la ciutat de Sabadell i els recursos de Sabadell a nivell de Creu Roja no són suficients, doncs activem altres recursos locals de la pròpia Creu Roja, tant a nivell local com provincial o autonòmic, si s'escau, i demanem aquest suport. La singularitat d'aquest moment, d'una pandèmia mundial, és que en aquest cas totes les oficines de la Creu Roja, m'atreviria a dir del món, estàvem treballant tots de forma molt important i amb un desplegament, com deia, sense precedents. Això ha significat doncs, que hem hagut de reinventar-nos en tot moment, amb una incertesa al principi molt, molt important i la millor resposta era doncs, estar, en aquest cas, més a prop o el més a prop de totes les persones que ens poguessin necessitar, així com de les administracions i de les entitats, com és en aquest cas el Rebost, no?
Montse, a veure el Rebost, perquè vosaltres també, déu-n'hi-do la feinada, vau activar també dispositius extraordinaris, es va fer repartiment a escoles, es van activar les targetes moneder, recorda'ns aquells inicis, i també l'objectiu, que m'imagino que era doncs, a reduir al mínim els desplaçaments, no? La concentració i el contacte entre persones per evitar els contagis.
Clar, nosaltres, el nostre problema principal era el voluntariat que tenim a les entitats, que són gent de risc, i per aquest motiu doncs, un 60% de les entitats van decidir crear un dispositiu especial per poder fer el repartiment. Es va fer el repartiment amb dues escoles i amb la fira, i es va fer tot en conjunt amb la Creu Roja de Sabadell. I així vam aconseguir, doncs, el primer repartiment de lots es va fer així, es va fer amb voluntaris que no eren els treballadors del rebost, perquè just al moment de portar els aliments a aquestes escoles, un dels treballadors va donar un positiu, el rebost es va haver de confinar i van ser voluntaris de les entitats els que van assumir tot el repartiment dels lots, junt amb la Creu Roja.
Esther,
o sigui, que va ser tot un
dispositiu, un desplegament, doncs, sí. Per això, perquè ningú, doncs, es quedés, doncs, sense aquests lots que ara comentaves. I també, a banda de les entitats, com comentàvem, també, doncs, els veïns i veïnes van fer mans i mànigues també per trobar solucions i donar resposta a aquestes necessitats. Esther, explica'ns a la zona nord què vau detectar i també com vau, doncs, això, doncs, a ajudar, doncs, a que ningú, doncs, quedés aïllat fent la compra, per exemple, d'aliments.
Sí. Bueno, gràcies i perdoneu perquè amb l'eco sobre les meves paraules és molt difícil anar parlant.
No passa res, són coses de la tecnologia,
sí.
És a causa d'aquesta pandèmia que vivim. Tenim moltes ganes de tornar a omplir els estudis de gent, però de moment hem de tenir paciència i aquestes coses passen. Digue'ns.
Vale, doncs nosaltres estàvem agrupats ja una setmana abans del confinament, ja vam veure que les coses no anaven bé, diguéssim. La direcció que agafava el tema Covid no era bo. Llavors, al voltant de l'MPS, el Moviment Popular de Sabadell, ens vam anar com agrupant i vam veure que hi havia la necessitat de donar suport, tant mutu com laboral, a molta gent dels barris, no? Llavors ens vam com agrupar amb diferents xarxes al llarg de tot Sabadell. Vale? Vam fer des del nord, que era amb la plataforma Recuperem el Nord, a la Creu Alta, al centre, a Covadonga, al sud, a Gràcia i a Torre Romeu, em sembla que no me'n deixo cap. Val? Llavors vam veure això, les dues potes, que era el suport mutu, que era fer compres a farmàcia, cuidar de nens, banc de portàtils, recetejar portàtils i tal, perquè els nens amb una escletxa informàtica, no, diguem, al col·le poguessin tenir accés a portàtils, producció de mascaretes, en vam fer, vam arribar a repartir més de 2.000 mascaretes, que les anàvem, agafàvem tela, les compràvem, anàvem a llocs on ens donaven vetes i tal, i llavors, pues la gent des de casa, les que teníem màquines de cosir, pues anàvem fent producció de mascaretes. Vam fer més de 1.000 serveis, si no estic equivocada. Això pel que fa, diguéssim, al dia a dia de les persones. Llavors hi havia també, vam crear un suport laboral, que vam habilitar un telèfon conjuntament amb el sindicat COS, coordinadora obrera sindical, per fer un punt d'informació laboral, de suport laboral, perquè clar, hi van haver-hi tots els ERTO, gent que no sabia com quedaria després, i com a mínim en aquells primers moments que tinguessin la sensació de que no estaven sols, no? Que tots estaven passant pel mateix i que hi havia... que podia haver-hi un bri de suport de gent que estava al darrere i que no es quedarien penjats, diguéssim, no? Això va ser, bàsicament, les dues potes fortes eren aquestes. Uh-huh. No sé si vols que vagi dient més coses.
No, ara anirem preguntant, vale. Perquè també tinc moltes ganes de que el David ens expliqui, no? També des de Creu Roja, com es van també, doncs, multiplicar les atencions al sense llar, no? Amb les unitats d'emergència social i després també amb l'obertura d'albergs i demostrant, no? Doncs això seria al costat dels més vulnerables, també.
Sí, així és. Com bé deien les companyes, no? Una cosa important en el principi d'aquesta pandèmia i sobretot en la vessant del confinament va ser el que és la distribució d'aliments, no? Tot el que és la distribució d'aliments i d'altres productes, que jo penso que també és important destacar-ho, com van ser els productes d'higiene, no? Tant de la llar, perquè recordeu que en aquell moment es va prioritzar molt també el fet de netejar molt bé les llars i garantir que tothom tingués aquests productes, així com també de les medicacions. Recordeu que en aquest confinament també hi havia moltes persones que estaven aïllades perquè estaven malaltes o perquè eren de risc, que tampoc podien, en aquest cas, atensar-se a poder aconseguir aquesta medicació i en aquest cas els hi fèiem arribar, no? Però amb el col·lectiu de persones sense llar, que com bé sabeu, des de la Creu Roja a Sabadell tenim, doncs, una especial sensibilitat, vam potenciar la nostra presència al carrer, no? La nostra presència al carrer conjuntament de la mà, com no podia ser d'una altra manera, de l'Ajuntament, no? De l'Ajuntament de Sabadell, que doncs, ens va fer l'encàrrec de que repartíssim, de que féssim la distribució dels àpats en aquestes persones sense llar que estan o a carrer o en infrahabitatges i que els hi distribuïssim el menjar i el sopar durant, doncs, va durar doncs, aquests mesos de confinament, no? Amb la intenció doncs, que aquestes persones doncs, també estiguessin controlades a l'hora de que els hi poguessin fer un seguiment social. Vull dir que era un servei molt integral amb el que era aquesta distribució d'aliments com aquest seguiment social que alhora coordinàvem amb l'àrea de sensellarisme del propi Ajuntament, no? Com bé sabeu també, al llarg de tota aquesta pandèmia hem anat obrint diferents albergs per el que és l'atenció en aquestes persones. El primer amb una escola que va durar doncs, tot aquest alberg de confinament, aquest alberg que aquestes persones doncs, no podien sortir. Eren persones doncs, que era un alberg que tenia 30 places, que van rotar també moltes persones. I era la seva llar, no? Era la seva llar i el que preteníem era també fer aquesta intervenció molt més àmplia, no solament que fos un espai en el qual poguessin descansar i tenir les seves necessitats cobertes, sinó que alhora treballar i apoderar a cada una d'aquestes persones donant capacitats per millorar el seu futur, no? Aquest va ser el primer alberg, que a més va ser un èxit tenint en compte que una gran part de les persones que així van accedir-hi mai més van tornar al carrer. I això crec que és un eix diferenciador enfront d'altres albergs que s'han obert arreu i va ser el que va donar també, va ajudar doncs, l'entrada del centre de dia que vam obrir a Creu Roja. Vam haver de fer unes obres a les nostres instal·lacions per habilitar un espai que donés doncs aquest, precisament aquest espai en aquestes persones en què poden accedir-hi a les 12 del migdia i surten a les 5 de la tarda i que, per tant, també garantim aquest seguiment social i aquest seguiment, en definitiva, també sanitari d'aquestes persones que en algun cas ja no van tornar al carrer i en d'altres s'han incorporat en aquests recursos, no?
Doncs un acompanyament totalment necessari i les xifres, com comentaves ara, així ho demostren, no?, amb aquest èxit. Ara us volia demanar a tots tres si en algun moment també us vau sentir desbordats, no?, per les peticions d'ajuda o per les trucades, les sol·licituds, no?, que anàveu rebent, perquè també doncs, a totes les entitats s'han anat adaptant, no?, també doncs, a l'ús de la tecnologia i també doncs, a readaptar al seu dia a dia, no? Montse, en el vostre cas, per exemple?
I en el nostre cas, més que res, ens vam tenir el problema de pensar en les entitats, en veure quina entitat continuava, quina entitat deixava de repartir pel problema de la gent gran, del voluntariat, però al final la veritat és que gairebé totes les entitats han continuat, estan fent el seu treball, han modificat molt la seva forma de repartir per seguir els protocols de seguretat, i al final doncs, ha anat tot bastant bé, però estem als màxims. La capacitat nostra està ara mateix al màxim. Uh-huh. Però entre nosaltres i el grup Covid de la Creu Roja, doncs, crec que hem pogut abarcar-ho tot bé.
I en el vostre cas, Esther?
Nosaltres, en el seu moment, desbordats, no ens vam sentir perquè estàvem al 100%, diguéssim. El que sí ens colpia la situació de molta gent i que veiem, sobretot ara, que les institucions no estan posant tot el que hi han de posar, que veiem que això és una cosa que va per llarg, que encara hi ha molts temes que ni tan sols les institucions des de l'Ajuntament s'hi estan posant, que ho tenen, i continuem tenint hi ha molta necessitat de la gent de que continuem fent, per exemple, la recollida d'aliments, per molt que es faci amb el rebost solidari, que hi hagi les beques menjador, que hi ha molta, molta necessitat, per exemple, de recollida d'aliments. Nosaltres amb la PA i amb Supercoopera donem aliments per 200 famílies, no només aliments, com bé deia el company, no? També productes de neteja, d'higiene personal, i això continua passant i es va fent, la bola es va fent com més gran, no? El desbordament a vegades és més emocional, però és un desbordament que va increixendo, que no s'hi està posant tot el que s'hi ha de posar per frenar. aquesta història, no? Aquesta cosa de sang que ens estem desagnant tots.
De fet, la veritat és que els reptes que deixa doncs, aquest escenari actual és dramàtic, no? Molta solitud no volguda, bretxa digital, reforç de dispositiu d'aliments, com ara comentava, reforç de l'ocupació per recuperar les persones. No sé si podríem dir que som a l'UCI social.
Jo penso que sí. A nosaltres ens passen, tenim casos que no sé com no s'hi cau abans, no? Per exemple, famílies que tenen beques menjador, que els nanos mengen de la beca menjador, que perquè hi ha hagut un positiu a la seva escola, a la seva classe, s'ha de confinar aquella classe i aquell nen ja no pot anar a l'escola a menjar. Això no es gestiona des de les... Són coses que no hi caiem en el dia a dia, però que és medular amb una família i amb un nen que de 10 anys, no? per dir alguna cosa. Llavors, es posen en contacte amb nosaltres perquè des de les institucions no s'està solucionant aquestes coses, aquests problemes tan quotidians i tan fonamentals pel dia a dia. Em fa molta gràcia, no?, amb tot el respecte, però quan el regidor, l'Eloi, parla de tot el que s'hi està posant, a mi m'agradaria que es veiés què és el que no s'està posant, quines són les mancances que continua havent-hi i que sap que existeixen i que se'ls està donant l'esquena.
En el vostre cas, David, creus que, doncs això, com ara li preguntava també doncs, a l'Ester, que hi ha aquesta problemàtica, aquesta UCI social, no? que evidentment amb la vacuna, amb totes les restriccions i mesures que s'estan implantant, doncs sembla que veiem, no?, la llum al final del túnel, però la crisi econòmica i social que ens arribarà i que ja estem veient, doncs tindrà un impacte brutal.
A veure, primer de tot, respondre't al que em deies, preguntaves abans, no? Aquest increment de demandes. Aquest increment de demandes ha anat fluctuant i també ha anat fluctuant en funció del moment de la pandèmia en el que ens hem trobat. El moment àlgid, i no podria ser d'una altra manera, van ser els 3 mesos de confinament, no? Aquests 3 mesos de confinament, per fer-ho molt gràfic, jo crec que respondré la teva pregunta. Més d'un 8.116% es va incrementar les demandes via web que vam rebre només a la nostra àrea d'influència. Estem comparant dades del mateix mes en l'any anterior, 6 demandes havíem rebut contra més de 500 només en un mes. Està clar que quan les persones... Està clar que quan necessitem ajut ens belluguem i busquem el que faci falta. I en aquest moment tothom, tant les entitats com les administracions, com el ciutadà de peu, va optar pel que era l'era digital, no? Que també ens ho emportarem, jo penso que és algo positiu dintre de tanta negativitat, no? Que ens farà avançar cap a un nou horitzó, no? Com pot ser efectivament l'esfera digital. Però aquesta esfera digital, aquesta bretxa digital, s'ha fet palesa a molts col·lectius, no? Amb les diferents famílies, amb la infància, amb les famílies monoparentals, i en definitiva aquelles famílies doncs, que han necessitat o necessiten un impuls per poder seguir en aquest cas aquest ritme habitual, no? Però també és cert que dintre també tanta negativitat també hi ha hagut molta participació de la ciutadania, molta solidaritat. Vivim envoltats de persones solidàries i més de 600 persones s'han incorporat com a voluntàries a la Creu Roja en aquesta pandèmia, només en aquesta pandèmia. Vol dir que hem pogut incrementar el nostre equip, aquest valor humà, i això doncs, ha ajudat a tirar endavant dispositius, com bé deia, doncs, cobrir a les entitats del rebost en aquell moment de confinament més agut, que doncs, per la seva singularitat no podíem fer-ho i vam assumir, en aquest cas, la distribució. La distribució que no s'ha aturat, que seguim fent aquesta distribució. Jo reitero que hi ha moltes d'aquestes accions que hem hagut d'anar dimensionant i modulant en tot moment. Però també és cert que hi ha moltes coses que les hem hagut de fer de la mà del rebost, de la mà d'altres entitats, com també de la mà de l'Ajuntament de Sabadell o d'altres ajuntaments de la nostra àrea d'influència. Però pel que fa a ajuts amb persones sense llar, amb distribució de targes, pels albergs de confinament, per lo que són la distribució dels àpats, com bé deia al principi, a les persones sense llar a carrer, els dispositius de PCRs, el que és els promotors de salut, que ja hi entrarem. Tot això ho hem hagut de fer de la mà, com no podia ser d'altra manera, de l'administració o local o també autonòmica. Sabeu que a la Creu Roja som auxiliars dels poders públics i en aquest cas assumim encàrrecs de les diferents administracions perquè no ens quedi ningú al marge. I tu ho deies, no? Estem sortint d'una UCI sanitària, però estem abocats a una UCI social. Estem entrant, jo m'atreviria a dir, per la porta gran, amb una UCI social que ens costarà molt de recuperar-nos i que, per tant, és ara més que mai que hem de donar una resposta integral, no purament assistencial, sinó també treballant a l'apoderament d'aquestes persones, augmentant la nostra capacitat de formar aquestes persones en matèries d'ocupació, apoderant aquestes famílies a aconseguir també que puguin aconseguir els seus drets, ajudant en aquestes famílies a combatre la bretxa digital, etc, etc. Vull dir que ens en podríem allargar molt, no?
Em sembla també, la veritat, una alegria, no? Doncs, que la gent mostri aquesta solidaritat, no? Que augmenti, doncs, els voluntaris de l'entitat de Creu Roja. No sé si, per exemple, el Rebost també heu detectat, doncs, això, doncs, aquest increment, o al contrari, heu anat perdent gent pel camí. I també m'agradaria que m'expliquessis, Montse, si creus que també, doncs, el tercer sector, doncs, hauria de tenir també un rol més actiu i més visible en el disseny de les polítiques públiques.
A veure, en el tema de voluntariats hem perdut voluntaris, gent gran, hem perdut voluntaris, però també hem fet nous voluntaris, gent més jove. Ara estem amb el punt de voluntariat, hem fet una crida al punt de voluntariat i la veritat és que tenim molta resposta de molta gent. El que passa que el Rebost, doncs, necessita voluntaris que siguin molt constants, que vinguin cada setmana o cada 15 dies i això costa una mica més. Però sí que tenim molta resposta de voluntariat. I pel tema del Rebost, del nou model, de tot això, doncs sí, imagino que sí que és necessari anar fent un canvi, però de moment ara mateix estem en el moment, el que hi ha aquest moment, no puc parlar d'aquest canvi de model del Rebost.
I de totes maneres, Montse, doncs, mirant enrere, no? Què és el que heu après des de la vostra entitat, no? I com encareu també, doncs, aquest futur, no? Que ens espera?
Doncs hem après a treballar al dia, a tenir-ho tot al moment, que totes les entitats han de fer un gran esforç, que hi ha molta gent que treballa molt, que hi ha molt voluntari gran i molt voluntari que s'ha de renovar i no sé, que hi ha molta feina per davant i que no podem parar.
Perquè a més vosaltres també, doncs, veieu, detecteu, no?, aquesta primera necessitat, no?, de la gent que ve i del perfil també, que ha canviat moltíssim, no?, de l'usuari que ve, doncs, al Rebost.
Clar, jo és que des del Rebost no et puc parlar de l'usuari perquè són les entitats les que tenen a les famílies. Nosaltres atenem a les entitats, portem tota la distribució a les entitats i són elles les que veuen, doncs, el perfil de famílies que continua sent el mateix i que va ampliant i ampliant.
Uh-huh. Doncs també volíem, doncs, Esther, que ens expliquis tu, no?, doncs, això, com veus i com creus que també, doncs, hauria de ser el paper de les entitats, si haurien de tenir també, doncs, aquest paper més visible, més actiu.
En quin sentit?
En les polítiques públiques.
Bueno, nosaltres pensem que hi ha una part que li toca a la institució i que ho ha d'entomar la institució i que és ella qui ha de gestionar tota aquesta crisi social. Llavors, a partir d'aquí, tot el que no es pugui arribar, però posant-hi tot el que s'hi ha de posar, tota la carn, diguéssim, sí, es pot entomar i podem fer nosaltres des de l'organització, al carrer, des de sectors que ens autoorganitzem, i cobrim les necessitats de les nostres veïnes més properes, però ha de ser una cosa que ha de venir des de les institucions. Això ho tenim claríssim. I també no m'agradaria oblidar-me, de deixar de dir que aquesta crisi s'està acarnissant especialment també amb les dones. És un sector que històricament ha tingut treballs molt més precaris, amb les cures també a la gent gran, a les cases, són elles qui tiren, qui tibem, som nosaltres, vaja, qui tibem endavant moltes cases, i és, o sigui, quan hi ha una crisi tan profunda, l'acarnissament amb els sectors més dèbils, tant a nivell laboral com social, és més palesa, no? Ha pujat la violència de gènere, la violència contra les dones a les cases, hi ha hagut molta solitud de dones, moltíssima, moltíssima, i en els treballs precaris i els treballs més feminitzats, com pot ser la cura, les treballadores del SAT, per exemple, les que fan treballs a domicili, les que fan neteja, tot això, bueno, una vegada més, les dones patim d'una manera més aferrissada, més acarnissada, tota la crisi, tant social com laboral.
Uh-huh. Vosaltres heu detectat, com comentaven, doncs, per exemple, des de Creu Roja, aquest increment, aquesta demanda també de gent interessada en formar part del vostre col·lectiu?
Sí, sense cap dubte. Nosaltres hi ha hagut moltíssima gent que s'ha posat en contacte amb nosaltres. Després de posar, primer s'han posat en contacte per demanar-nos un ajut de qualsevol tipus, tant de caire laboral com de fer alguna compra en una farmàcia o d'anar a buscar el pa a gent gran, i a través d'aquella trucada veure com ens organitzem, i llavors s'hi han sumat, sí. Uh-huh. Hi ha molta necessitat, el que passa també, veiem que hi ha molt cansament a nivell social, hi ha molt cansament, portem un any en aquesta situació i no hi ha algo que podem albirar a l'horitzó de que les coses començaran a anar bé d'aquí un temps. Llavors, com que el futur és tan fosc, hi ha molt cansament emocional, no? I costa tirar endavant, veure... Nosaltres veiem cada vegada més, només cal fixar-se una mica, gent buscant els contenidors, i és així. Ja sé que és molt gràfic i potser sona a demagògia, però és que és real, és real. I gent dormint al carrer, cada vegada n'hi ha més. L'altre dia, amb la manifestació, la vaga que vam fer del 10 de març, abans d'ahir, allà davant del taulí, que hi havia vaga sanitària, vam veure gent allà que està dormint al carrer, allà al taulí. Jo, perdoneu, no ho havia vist mai, igual és que no m'hi vaig fixar, però i parlem amb aquesta persona i el que té és una depressió a sobre important. Llavors, és molt difícil treure aquesta gent del lloc on està, emocionalment parlant, em refereixo.
Totalment.
I sí, hi ha molta més gent que s'ha posat en contacte amb nosaltres, moltíssima.
Doncs afortunadament, jo crec que si una cosa ha demostrat també doncs, a aquesta pandèmia és que ens hem d'adaptar a aquesta incertesa i que no hem de perdre doncs, això, l'esperança, i millor mirar doncs, el present, perquè si doncs, ens avancem al futur, com comentaves, la veritat doncs, és que el desànim no? doncs, acaba doncs, passant factura. En aquest sentit, David, em sembla superinteressant també la tasca que heu fet com a prescriptors o promotors de salut, no? Des de Creu Roja, també picant pedra en el carrer, no? informant a la gent, explica'ns també breument, perquè ja ens queda poquet temps, però explica'ns també aquesta tasca que jo crec que cal posar en valor.
Bé, doncs, precisament a l'estiu, quan encara existia la part de l'oci nocturn, a l'encàrrec, en aquest cas, de la Generalitat, va ser doncs, treure equips de promotors de la salut de Creu Roja, persones joves parlant amb joves, no? per fer-ho més pròxim, per fer-ho més entenedor, i amb la idea de sensibilitzar la ciutadania de la importància de l'ús de la mascareta, de la distància social i del rentat de mans. No? En aquest cas, quan va acabar aquest projecte, l'Ajuntament de Sabadell ens va fer el mateix encàrrec amb la idea de doncs, seguir els carrers de la ciutat, pentinant la ciutat, amb la idea també de doncs, atensar-nos en aquestes persones i seguir aquesta sensibilització, aquest picapedra, no? I doncs, evitar doncs, conductes de risc que en aquest cas no afavoreixen a la resta. No? Estem molt satisfets, seguim desenvolupant aquest projecte de la mà de l'Ajuntament, esperem, a més, seguir-ho durant un temps, amb la idea doncs, que creiem que està donant uns molt bons resultats. I alhora doncs, també ens dona idees doncs, d'anticipació pel futur, perquè en aquesta reinvenció doncs, hem de seguir o haurem de seguir en els carrers i estar, doncs, com deia al principi de tot, no? doncs estar al costat de les persones. No? I doncs, també fer esment, no? parlàvem de les dones com a les grans afectades, com un dels col·lectius afectats, però també hi ha dades positives. Intento ser positiu també amb un dia de balanç, no? Com pot ser que 6 de cada 10 persones que s'han adreçat a la Creu Roja són dones i s'han fet voluntàries, no? Per tant, podem dir que des de l'afectació també apareix on és la solidaritat i que no podem condemnar a les persones en aquest ajut humanitari.
Doncs us volíem donar les gràcies a tots tres, la veritat, per desgranar, per mirar el passat, el present i també el futur i veure l'impacte social i econòmic d'aquesta pandèmia. I esperem, doncs, a parlar en els propers mesos i que també doncs, continueu doncs, aportant algunes xifres positives, com ara feia el David. Moltíssimes gràcies, Esther Amiel, membre del col·lectiu Recuperem el Nord, al David Jovet, coordinador de Creu Roja Sabadell, i també a la Montse García, de coordinadora del Rebost Solidari, per participar en el programa d'avui en aquest especial Un any de pandèmia. Moltes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.